Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
A quina hora ha sortit avui el sol?
A les 7:11.
3, 2, 1, seganya!
Joan Anton Català, què tal? Com estàs?
Molt bé, Roger.
Com va la vida?
Bé, bé, anar fent.
Tot a punt de cara a Sant Jordi?
Sí, sí, sí. Estem tancant la signatura, sí, sí. Si la gent té ganes de passar-me saludant, podrà trobar forces i llocs, sí.
Avui ho farem una mica diferent, Joan Anton, això de la Terra és plana, perquè saps que sortir de tot arreu, està portat a tots els diaris aquí a Catalunya, que és un dia important per la ciència, i per la ciència en català i amb nom de dona, perquè nou científiques catalanes s'embarquen avui en la missió Hipàtia, que simularà, ho hem anat explicant durant 2 setmanes, com serà viure i treballar en una base espacial a mar. És per això que a aquesta hora saludem la nostra companya Núria Jart. Bon dia, bona hora.
Bon dia, què tal?
Això, tu, com estàs?
Bé, disculpeu la veu, perquè estem cansades. Aquestes últimes hores a la Terra són bastant intenses, perquè ens queda molta feina per fer, experiments per acabar de polir. També estem gaudint dels últims plaers que tenim aquí a la Terra abans d'entrar en simulació, i d'aquí una mica la meva veu, sí que disculpeu.
Escolta'm, on ets exactament? Deu ser Utah, ja no? A punt?
Estem a punt d'entrar a Utah. Ara mateix estem en un poble que es diu Grand Junction, que està a la frontera de Colorado amb Utah. Avui agafarem el cotxe, farem 2 hores de carretera per arribar en un altre poble que es diu Hanksville, que ja pertany a l'estat de Utah, i és la població humana més propera en aquesta estació anàloga, on ingressarem finalment. Segurament ho farem dilluns a primera hora, perquè avui el que ens espera és un entrenament de com serà aquesta simulació durant els propers 15 dies, i us he de confessar que el que ens ve molt de gust és veure el cel estrellat a la nit. Aleshores, un cop entrem en simulació, com que no podrem sortir a l'exterior per fer el que vulguem, com observar el cel des d'un lloc privilegiat on hi ha molt poca contaminació lumínica, esperarem entrar en simulació dilluns a primera hora per poder observar les estrelles diumenge a la nit.
Com se simula, Núria, viure a mar?
Doncs se simula de la manera més real possible. Això vol dir que durant 15 dies no tindrem accés a internet, tindrem un accés a internet molt limitat, i sobretot en una finestra horària de 6 a 9 del vespre, que amb la diferència horària són entre les 10 i la 1 del migdia hora catalanes. El menjar amb el qual ens alimentarem seran productes deshidratats, que haurem d'activar amb l'aigua, una aigua que estarà comptada, que no podrem utilitzar a dojo, com podem fer doncs aquí. Haurem de regular-la, no?, perquè l'haurem de fer servir per activar els aliments, per regar alguns cultius que tindrem en un hivernacle, i també l'haurem de fer servir per higiene personal. Una higiene personal que no serà com la que hem tingut aquests últims dies, on cada dia ens hem pogut dutxar tranquil·lament amb aigua calenta, sinó que anem equipades amb esponges que contenen ja sabó per rentar-nos de forma més òptima. També tenim xampú en sec per rentar-nos els cabells, moltes tovalloletes. És a dir, que ho haurem de fer d'una altra manera per simular al màxim aquesta missió.
Una tripulació, que hem anat explicant, està formada per 9 dones científiques. Qui són? I totes catalanes o hi ha alguna excepció, Núria?
Són totes catalanes, tot i que n'hi ha 3 que fan recerca a l'estranger. La nostra comandant, la Mariona Badenes Agustí, que és
astrofísica... La coneixem, la coneixem.
Ho sé, ho sé. És astrofísica i s'està doctorant en ciències planetàries a l'Institut Tecnològic de Massachusetts a Boston. Ella viu als Estats Units, com també viu als Estats Units l'Ariadna Ferrés. Ella té seu a Washington perquè treballa com a matemàtica al Centre de Vol Espacial Goddard de la NASA. Per exemple, doncs, va calcular algunes de les dinàmiques de vol que van permetre llançar fa uns mesos el telescopi James Webb a l'univers i que ens està donant aquestes imatges espectaculars, i també la Cesca Cofí, que viu fora a Toulouse. Ella treballa a Airbus, a l'empresa francesa, també amb temes d'enginyeria. La resta estem a Barcelona i els perfils són molt variats, perquè aquesta també és un dels objectius d'Hipàtia, no? Mostrar la interdisciplinarietat de la ciència i que al final doncs, són necessaris molts perfils per donar resposta a reptes humans. Per tant, com us deia, hi ha matemàtiques, però també hi ha astrofísiques, enginyeres, biòlogues humanes i jo, que com a periodista doncs, m'he colat per explicar-vos-ho.
Joan Anton Català, suposo que no sé si et deus estar morint d'enveja o deus tenir al cap un munt de preguntes per fer la Núria Har.
Bon, enveja segur. Núria, què tal?
Molt bé, Joan Anton, com estàs?
Molt bé, enhorabona d'entrada ja perquè heu aconseguit, abans fins i tot d'integrar-vos dins de la base anàloga, heu ja aconseguit tenir-nos a tots aquí absolutament penjats d'aquesta missió.
Sí, estem absolutament aclaparades, perquè aquesta setmana vam presentar Hipàtia davant de la premsa. Jo crec que va ser el nostre enlairament simbòlic, no?, davant de la societat, i la veritat és que vam quedar molt sorpreses perquè, malauradament, la ciència no acostuma a ser notícia i encara menys portada. És poc habitual que la ciència ocupi la primera pàgina dels diaris i al cap de l'any, quan mires enrere, no?, les notícies que ocupen la premsa són poques, no? I amb tanta rellevància, com per exemple, no?, quan detecten ones gravitacionals o quan troben el bosó de Higgs, o són ocasions molt comptades, no? Aleshores, veure Hipàtia en portada va ser com bastant impactant, no? I vam anar al quiosc de l'aeroport a arrasar amb tota la premsa i ens l'hem portat aquí als Estats Units.
Núria, com és que el desert de Utah és el lloc escollit dels Estats Units per fer aquesta simulació que sou a Mart? Per què aquesta localització?
Doncs perquè l'entitat sense ànim de lucre de Mars Society, que és l'organització que gestiona aquesta instal·lació, té aquesta estació anàloga al desert de Utah, i no és casualitat, perquè a nivell geogràfic, a nivell orogràfic, són paisatges que ens recorden aquí a la Terra com podrien ser els del planeta vermell. Són paisatges molt àrids, sense vegetació, molt vermellosos, ferrosos, amb una humitat molt baixa, és a dir, que reuneix una sèrie de condicions, tot i que la gravetat doncs, no la podem eliminar, que s'assembla bastant, no?, al que trobaríem a Mart. L'altre dia sopant ho dèiem, no?, que algunes de nosaltres que ha fet o fa submarinisme, dèiem, ostres, potser fer una immersió seria el més proper, el que s'acostaria més a no tenir gravetat, i això sí que no ho podem eliminar aquí a la Terra i en aquesta estació, però pel que us deia, no?, tota la resta, a més hi ha com diferències de temperatura molt exagerades, no?, d'aquí també la meva veu, perquè durant el dia doncs podem tenir una temperatura similar a la que ara tenim a Catalunya, però a la nit les temperatures i a primera hora del matí doncs baixen bastant.
Joan Anton Català, Mart és el gran repte que tenim ara mateix posat al punt de mira.
Sí, 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 això ho hem explicat molts cops al programa. Mart és la següent frontera, és el lloc on fa temps la humanitat hi ha posat a l'ull. Recordem que aquí hi ha un tema ètic al darrere, no?, la pregunta de què hi volem anar a fer i amb quina ètica i en nom de qui volem anar a fer coses a Mart, però, sens dubte, d'un moment que ho va ser la Lluna, ara el repte és Mart, sí, sí.
A tu, quan et pregunten què hi volem anar a fer, Marc, què respons? Joan Anton. Primer Joan Anton i després a la Núria, sí.
Clar, a mi m'agradaria que anéssim, ja ho saps, primera, en nom de tota la humanitat, que la primera vegada que hi anem, amb la senyera de les Nacions Unides. Això d'entrada. I que anem principalment a contestar preguntes. Contestar preguntes sobre l'origen, per exemple, de la vida, tan bon punt allà puguem trobar alguna cosa que ens pugui indicar que hi va haver a microorganismes familiars de milions d'anys, això ens podria ensenyar com vam néixer nosaltres, i bàsicament el que anem a fer, el que hauríem d'anar a fer, és desenvolupar el coneixement i la ciència.
Núria.
Sí, estic d'acord. Jo crec que, en primer lloc, la curiositat humana ens impulsa, doncs, a explorar els nostres límits, com pot ser ara mateix a nivell espacial portar una missió tripulada a Mart, no? I missions com la nostra el que fa és assajar-ho d'una manera més econòmica, perquè és veritat que serà un repte molt costós, no? I més enllà de donar resposta a aquesta curiositat humana que no té final i que segur que trobarem respostes que inspiraran noves preguntes, jo crec que també que tota la tecnologia que va associada i que es desenvolupa, no?, per arribar a un cos tan lluny de la Terra, doncs també portarà moltes aplicacions que ara potser són inimaginables i que també ens ajudaran a donar resposta a altres reptes i, per què no, a fer la vida més fàcil, no?, al planeta Terra. L'exploració espacial, doncs, ens ha ajudat a que tinguem sistemes de posicionament aquí a la Terra i d'orientació com el GPS, per exemple, i altres tecnologies que no imaginàvem.
Som al Suplement, som a Mart i som a Utah, a punt d'enlairar-nos. A veure, Núria Har, enlairament no n'hi ha, no? O hi ha alguna simulació d'enlairament?
No hi ha enlairament, però un cop ingressem en aquesta estació anàloga, ho fem a través d'una porta de doble pressurització per simular al màxim com seria entrar i sortir a l'exterior si estiguéssim a Mart. Mm.
Joan Anton, què més et preguntes de Marto?
Home, jo em pregunto moltíssimes coses. Em pregunto, per exemple, si podrà ser mai, jo crec que sí, però això s'haurà de veure, una bona base per continuar explorant el sistema solar. Pensem que Mart té una tercera part de la gravetat de la Terra i, per tant, és més fàcil, costa menys diners, és més senzill elevar pesos. Per tant, a mi m'agradaria pensar en Mart, això, com un destí per anar, abans ho dèiem, a respondre preguntes, a desenvolupar tecnologia, a desenvolupar ciència i continuar explorant el sistema solar. Serem capaços de fer-ho, això, que és per mi la gran pregunta, no? Serem capaços de fer-ho en pau i en nom de tota la humanitat? És la gran qüestió.
I si hi ha vida, no? Perquè sabem que hi ha aigua, però no sabem si hi ha vida.
Clar, aquesta és la qüestió que dèiem abans. La cosa, estem cercant-hi vida. Recordem que no seria pas vida actual. Dubtem de que n'hi pugui haver. No ho sabem tampoc, però ho dubtem. Estem cercant microorganismes que podrien haver existit fa milers de milions d'anys quan Mart tenia unes condicions humides molt diferents a les que té ara. Això ens podria, primera, ensenyar moltes coses. Recordem que estem com condicionats perquè l'únic model de vida que coneixem és el que tenim aquí a la Terra. Això ens limita molt des del punt de vista de conèixer què és la vida realment, i això ens podria obrir portes. També t'haig de dir que hi ha veus que diuen, de fa temps, que si mai descobríssim vida o restes fins i tot de vida fòssil, per entendre'ns, a Mart, potser el que hauríem de plantejar és tancar el planeta totalment, com si fos un enorme parc nacional, perquè la ciència pogués investigar-hi abans que el contaminéssim. Això són paraules majors.
Núria, no sé si vols afegir alguna cosa sobre això que està comentant el Joan Anton, si no et faig una altra pregunta. Digues.
M'ha agradat el que ha dit el Joan Anton, no?, de seguir aquesta exploració espacial i arribar a Mart en pau, no?, i tota la humanitat. Jo crec que això no és menor, no?, perquè hem vist com l'exploració espacial ha avançat i molt, no només amb objectius científics, sinó també amb objectius militars i de defensa. I és veritat que hi va haver una època, no?, a la història, anys 70, anys 60, de carrera espacial entre els dos blocs, entre Estats Units i l'antiga Unió Soviètica, en què les Nacions Unides van intentar posar una mica el marc de l'exploració espacial amb concòrdia, no?, i en pau entre tots, que potser són normes o marcs que han quedat una mica obsolets perquè la ciència ha avançat moltíssim i ara fins i tot les empreses com les d'Elon Musk, no?, amb SpaceX, han entrat també a la carrera espacial. Hi ha un munt de nanosatèl·lits a l'òrbita baixa, és a dir, hi ha com molt tràfic espacial, hi ha com molts diners i moltes esperances posades en l'exploració, i que tot plegat no es faci d'una forma pacífica i amb entesa entre els humans, jo crec que ens hauria de preocupar i no, com deia, no és un punt menor del que assenyalava el Joan Anton.
I tu, clar, que ara estaràs dues setmanes fent aquesta missió, en el fons, tu què hauràs d'estar fent de... I vas com a periodista, no? Però però la formació científica és imprescindible per explicar tot el que explicaràs, Núria.
Sí, és imprescindible, però això a Hipàtia ho tenim molt clar, que la ciència, al final, no dona respostes a tot. I quan estem parlant de reptes de la humanitat tan gran com arribar a altres planetes, no només seran necessaris perfils científics, també seran necessaris altres perfils, com ho pot ser el meu, una periodista que expliqui, que faci cròniques, no?, de com és una missió tripulada a Mart, però també, per què no, artistes, poetes, escriptors que expliquin a la humanitat com és una missió d'aquestes característiques, o advocats, no?, abans que parlàvem de regulació, que posin les normes a com ha de ser aquesta vida a l'espai. Vull dir que al final la ciència és una part de la resposta i ens pot donar una visió d'aquest repte tan gran que tenim com a humanitat, però no són els únics que han de treballar per això.
Més coses curioses amb què et toparàs aquests dies, Núria?
Més coses curioses, doncs, a veure, què et puc dir? Ens crida l'atenció a nosaltres estar juntes, perquè fins ara mai havíem coincidit plegades en el mateix espai, i fins i tot hi havia integrants d'Hipàtia que no s'havien vist mai en persona, no? Que l'altre dia ho dèiem, però ens havíem conegut o no, només a través de videoconferència, perquè han estat 2 anys de feina tan intensa, de tantes videoconferències, que al final és com si ens coneguéssim de tota la vida o ens haguéssim vist ahir. Per tant, si ara tenim aquest nivell de relació ja, jo em pregunto, ostres, a nivell antropològic de grup, no?, a nivell social, com sortirem, no?, d'aquí 15 dies d'aquesta estació?
Ho anirem seguint també aquesta setmana al Matí de Catalunya Ràdio, la tarda amb la Carota, evidentment, perquè això que està passant aquests dies és gros, i ho anem fent el seguiment des d'Ajut amb la Núria Har, amb aquesta tripulació de 9 dones catalanes que durant 15 dies estaran bàsicament amb un simulacre com si fossin a Mart. Núria, molta sort, moltes gràcies, molts ànims.
Un plaer parlar amb vosaltres. Una abraçada.
Una abraçada.
Adéu, Núria, igualment.
I amb el Joan Anton Català, que demà ens dedicarem uns quants capítols més en aquest espai de divulgació que fem cada diumenge a l'hora que surt el sol al suplement. Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
Doncs hi continuem tenint Venus superbrillant. Mercuri també, recordem que Mercuri és molt complicat de veure. Necessitem un cel oest, un horitzó oest molt net, sense núvols. Jo el vaig aconseguir justament al virar divendres al vespre. Mercuri, molt petitet sobre l'horitzó, és molt bonic de veure, es pot intentar. I això, la posta de sol, Venus i Mercuri, i Saturn, que comença a treure el cap de matinada.
Moltes gràcies, Joan Anton Català. Bona setmana. Ens retrobem
igualment.
Per Sant Jordi. Una abraçada.
Gràcies, igualment.
Ara tornem.